Quadern 187 de Cristianisme i Justícia. Títol: Atrapades als llimbs. Dones, migracions i violència sexual. Autora: Sònia Herrera. Em sembla que els que tenen el coratge de rebel·lar-se a qualsevol edat són les que fan possible la vida. Són les rebels les que amplien les fronteres dels drets, poc a poc, les que estrenyen els confins del mal i els redueixen a la inexistència. Natalie Barnett. Es fa camí tot caminant. Depèn del gènere del camí, de la procedència dels peus i de la pertinença de les sabates. Ángela Botero Pulgarín, Immaculada Lozano Caro. Capítol 1. Introducció. Pobresa, migracions internacionals i drets de les dones. La migració tan interna dins d'un mateix país com internacional ha estat present en la història de la humanitat des dels seus orígens. Són diverses les causes que intervenen en els moviments migratoris: socioeconòmiques, polítiques, culturals, familiars, religioses, climàtiques o per catàstrofes naturals, bèl·liques, etc. Com diverses són també les seves dicotomies, regular o irregular, migració a curt o llarg termini, migració voluntària o forçada, temporal o indefinida, individual, col·lectiva, etc. Tal com explica Olivia Alejandra Meister, les motivacions per migrar han respost també històricament a nombroses inquietuds o necessitats, com ara la recerca de més qualitat de vida o la fugida de la pobresa, de la persecució o de la violència. A la curiositat per traspassar fronteres, conèixer nous llocs, noves cultures i persones, a la presentació civilitzadora i evangelitzadora, a l'expansió conquistadora i colonitzadora, a la necessitat d'ampliar horitzons, de salvaguardar creences, formes de vida i cosmovisions, fugir de la violència, adquirir i intercanviar coneixements, béns, serveis i mercaderies, però també a la necessitat de sobreviure. I precisament aquesta necessitat de sobreviure es deuen actualment la major part de les migracions mundials, el panorama de les quals és destructiu a grans trets en els següents punts, tenint en compte que no disposem de dades oficials des de l'any 2005 i que és més que probable que aquestes dades hagin augmentat substancialment com a conseqüència de la crisi global econòmica d'aquests darrers anys. A escala mundial, el nombre de migrants internacionals va arribar als 191 milions el 2005. Aproximadament una tercera part s'ha traslladat d'un país en desenvolupament a un altre, mentre que un altre terç ha passat d'un país en desenvolupament a un de desenvolupat. És a dir, que els migrants sud a sud són gairebé tan nombrosos com els de sud a nord. L'any 2005, Europa va acollir el 34% del total de migrants, Amèrica del Nord el 23% i Àsia el 28%. Només el 9% vivia a Àfrica, el 3% a l'Amèrica Llatina i al Carib, i un altre 3% a Oceania. Tot i que generalment es tendeix a pensar que són predominantment els homes els que migren, les dones migrants que creuen fronteres representen ja des del 1960 quasi la meitat del total mundial de migrants i són més nombroses que els homes migrants als països desenvolupats. Els rols tradicionals i les desigualtats de gènere, així com les relacions de poder que se'n deriven, determinen el procés migratori alhora que es veuen afectats i transformats per ell. Podríem dir que en una cara de la moneda, la decisió de migrar de forma independent proporciona a les dones noves vies per fugir de relacions opressives, milloren la seva qualitat de vida i transformen les conductes, les expectatives i els comportaments que tradicionalment els han estat assignats. Molt sovint es converteixen en proveïdores d'ingressos, dotant-se a elles mateixes d'una autonomia i una autoconfiança més grans i allunyant així la idea patriarcal de l'home com a cap i sustentador de la família. Tanmateix, a l'altra cara del procés migratori, les dones es troben amb tot un seguit de vulnerabilitats i riscos, vexacions, assalts, abusos verbals, amenaces, extorsió, campaments deficients, malalties, llargues jornades de treball i precarització laboral, irregularitat de la seva condició legal, mort, etc. Derivats de l'aïllament, la discriminació i l'exclusió que molt sovint acompanyen el camí i que habitualment les duen a patir les mateixes desigualtats associades al seu gènere que ja patien al lloc d'origen. Tenint en compte, com ja hem vist anteriorment, que les dones constitueixen gairebé el 50% de la població migrant internacional, en aquest quadern es vol fer visible, des d'una perspectiva feminista, una realitat que molts cops és amagada o tractada de forma residual en els mitjans de comunicació tradicionals. La realitat viscuda i patida per milers de dones migrants en trànsit que van emprendre el seu projecte migratori buscant unes condicions de vida més pròsperes i que sovint es veuen immerses en una cadena de violències masclistes, econòmica, simbòlica, psicològica, institucional, física, etc., de la qual són objecte per la seva condició específica de dones, que suposen una violació contínua dels seus drets humans fonamentals i que molt sovint desemboquen en una de les seves formes més cruentes, la violència sexual. Però com abordar aquest tema sent dona sense passar-lo pel sedàs de l'empatia i de la identitat? Com podem mirar cap a una altra banda davant el patiment d'aquelles dones que per l'origen i la classe social es veuen obligades a emprendre un dur viatge amb final incert que tants cops les deixen callades en els llimps sense poder tornar i sense poder continuar? Com no queixar-se i indignar-se, a més, davant la indiferència de la societat patriarcal i masclista que continua buscant coartades a la violència contra les dones? I com no revoltar-se quan en tots els països del món, en major o menor grau, les dones seguim patint les conseqüències d'una discriminació històrica i seguim veient com diàriament els nostres cossos són envaïts, jutjats, crucificats i mercantilitzats? Honestament, no es pot. I per això aquest text és el resultat d'un motí interior, del compromís indestructible contra la violència masclista en totes les seves manifestacions i de la commoció que camina per fer visible la injustícia i promoure el canvi. Capítol 2. Fronteres i violència sexual. Un fenomen complex. Si en el risc i la vulnerabilitat estructural caracteritzen els moviments migratoris en general, principalment quan es fa de forma indocumentada, aquesta situació s'agreuja de forma excepcional en el cas de les dones, ja que els atacs i abusos que pateixen es dirigeixen habitualment contra la seva sexualitat, agredint la seva integritat física, psíquica i emocional. La violència sexual és un fenomen complex, polimòrfic, ja que afecta l'àmbit físic, el psicològic, el social i l'institucional, i difícil de documentar a causa de l'escassetat de dades sobre migracions segrestades per sexe en algunes regions del món i per l'absència d'estadístiques fiables i informes sobre les agressions sexuals en particular. Com a concepte, podem definir la violència sexual que pateixen les dones en trànsit com a tot acte o agressió, tant físic, la violència per exemple, com simbòlic, amenaces o atacs verbals, comentaris grollers, assetjament, etc., que va dirigit contra la sexualitat, la identitat i el cos de la dona migrant i que aquesta interpreta i sent com a tal. En definitiva, els actes que concreten la violència sexual es poden considerar, tal com afirmen la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, CEDAW en anglès, i la Plataforma d'Acció Beijing, entre altres disposicions internacionals, com a manifestacions de les desigualtats de poder relacionades amb el gènere que es produeixen constantment en la societat i que continuen subordinant les dones respecte als homes per raó del seu sexe. Capítol 2.1. Cossos violables, patriarcat, capitalisme i objectualització del cos femení. La violència és una forma cruel de negació de l'altre i cosificació del subjecte. La violència específica contra les dones abasta així l'ampli espectre que va des de les condicions extremes de les guerres fins a la quotidianitat de l'àmbit domèstic. Aquesta cosificació o objectualització de les dones no representa altra cosa que la negació d'aquestes com a iguals i l'apropiació del cos i de la sexualitat de la dona. Com a pertinença subjecta a la voluntat de l'agressor per fer el que vulgui amb ella. Partint d'aquesta premissa, és lògic deduir que la violència sexual es perpetra amb més impunitat en contextos socials profundament patriarcals, més encara en contextos de molta violència, com moltes de les fronteres de les quals parlarem més endavant, on es generalitza una visió cosificada de les dones sense la menor censura social. El fet d'objectualitzar la dona la converteix en un ésser utilitzable i, com a tal, violable i, fins i tot, eliminable. Així, el concepte capitalista de propietat privada i la ideologia patriarcal s'alien perversament per revalidar constantment la subordinació i la dominació femenina mitjançant el control i l'accés forçat i no consensuat al seu cos, que s'accentua en el cas de la violència sexual contra les dones migrants en una situació de frontera o en zones de trànsit migratori. El cas és reflexionar sobre aquesta qüestió. Per què és l'exposició a la violència sexual o la mort com a resultat d'aquesta el tribut principal que les dones han de pagar per participar d'aquesta arxianomenada festa intercultural del moviment de la globalització? Sembla com si es jugués una gran partida d'escacs global entre els reis del capitalisme, del colonialisme i del patriarcat, amb la qual els peons o les figures femenines que surten de les caselles inicials fossin peces a les quals s'ha fet la traveta, són menjades al pas o sacrificades. Tanmateix, el feminisme i el pensament crític han de reconèixer també que són peces que es coronen de reines si arriben a la vuitena casella. De vegades, a més, la violació s'utilitza com una forma d'humiliar i atemorir tant altres dones com els mateixos homes que les acompanyen, ja que en moltes cultures i societats les agressions sexuals són interpretades com atacs contra l'honor masculí o fins i tot contra el de tota la comunitat a la qual pertany la víctima. Així, tal com afirma Olivia Ruiz, violar una dona migrant davant de l'espòs, el germà, el fill o l'alt acompanyant degrada la dona i l'home o els homes que l'acompanya. Una altra cara de la cosificació i mercantilització del cos femení durant el transcurs del viatge migratori té relació amb l'utilització del sexe com a estratègia de supervivència. D'aquesta forma, algunes dones migrants utilitzen el seu cos com a moneda de canvi o com a bitllet cap al país de destí i ofereixen favors sexuals a canvi de protecció, aliments, ajuda o per evitar controls policials, assalts o violacions col·lectives, entre altres obstacles. Sigui com sigui, les dones migrants veuen vulnerats els seus drets més bàsics de ciutadania en totes les etapes del procés migratori. Tant en l'origen com durant el trajecte i sovint també en el país de destí, les dones perden, per exemple, el seu dret a la integritat física, a un treball digne i a viure lliures de violència. Però més enllà del context socioeconòmic que defineix específicament l'abús sexual que pateixen les dones en trànsit, considerem dues característiques essencials. En primer lloc, La violència sexual és en ella mateixa una característica intrínseca de la migració femenina que es produeix sistemàticament en moltes àrees frontereres del planeta i que no per greu deixa d'assumir-se com un fet inevitable que forma part de l'itinerari. Per altra banda, d'aquesta idea d'inevitabilitat en sorgeix precisament el concepte de desesperança apresa, Leonard Helplessness, que Bridget Godwin descriu com un estat de resignació en el qual les dones víctimes de violència es donen per vençudes i acaben assumint les agressions com un càstig i un destí ineludibles. Capítol 2.2. Risc i vulnerabilitat. Coyotes, polleros, exèrcits i altres espècimens. Durant el viatge, les dones que decideixen migrar estan exposades a riscos i obstacles específics lligats a la seva condició de cos sexual en femení que les situa en una posició especialment fràgil i les fa víctimes, com ja s'ha vist anteriorment, d'abusos, robatoris, violacions i explotació sexual, entre altres moltes formes de violència, exercides per una àmplia varietat d'agressors i botxins, les accions i els comportaments als quals han estat forjats en una cultura masclista més àmplia de violència contra les dones. Coyotes o polleros, nom que reben les persones contractades pels o per les migrants com a guies clandestins per ajudar-los a creuar la frontera, principalment entre Mèxic i els Estats Units. Agents de policia, motxillers i corruptes, autoritats migratòries militars, mareros, bergants, delinqüents comuns, narcotraficants i fins i tot per altres migrants. Sobre la violència comesa per les autoritats i els funcionaris, la periodista mexicana Sara Lovera afirma que ningú no es fa càrrec dels migrants. Ells pateixen una enorme cadena de violacions als seus drets humans i l'extorsió és una de les coses més terribles. Per deixar-les passar a Mèxic, el pagament és el sexe per les autoritats. Així ho expressa també Olivia Ruiz en el seu article Violència sexual, el caso de las migrantes centroamericanas en la frontera sur. Amb els homes, ells fan front al robatori i assalt per delinqüents, l'extorsió i la subordinació per autoritats i els múltiples i diversos perills que comporta ser transportat dalt d'un camió o un tren de càrrega o creuar a peu un desert, un riu, una selva o una muntanya. I és que travessar línies divisòries entre països es converteix en una situació del risc i desprotecció per les dones en trànsit que han de sortejar nombrosos perills en un context sui generis i, fins i tot, quan es troben sota la suposada protecció de les autoritats o sota l'empara del coyote que les ha d'ajudar a creuar, sempre que no fugi amb els diners abandonant-les a la seva sort. La situació es torna particularment precària quan aquestes dones són traficades per xarxes de tracte i es converteixen en subjectes de violència sexual i maltractament per part dels mateixos homes que els transporten. Aproximadament 6 de cada 10 dones migrants pateixen algun tipus d'agressió sexual durant el camí. Agressions que es duen a terme com un acte d'ostentació de poder, com a instrument masculí de repressió i opressió. A més de la desigualtat de gènere, el marc de vulnerabilitat en què té lloc la violència sexual a les franges frontereres està íntimament lligat a la violència general patida pels immigrants indocumentats, a la indefensió aparellada, a la falta de recursos econòmics i a l'absència de poder social, a la pèrdua de drets elementals i, en moltes ocasions, també a l'etnicitat, a factors culturals i històrics del lloc d'origen i al mateix background de cada dona. Capítol 2.3. Violència sexual, VIH i salut reproductiva. A part de les seqüeles emocionals i psicològiques que la violència sexual comporta, limitació de la capacitat afectiva, apatia, insomni hipervigilància, irritabilitat, etc., també té efectes directes sobre la salut sexual i reproductiva de les dones migrants que han estat violades. En primer lloc, i tot i que la relació entre migració internacional i VIP o VIPs encara no ha estat gaire estudiada, sabem que la mobilitat poblacional i la vulnerabilitat dels migrants, homes i dones, té un paper determinant en la transmissió d'infeccions de transmissió sexual com la sida, fonamentalment a les fronteres internacionals, que, com hem vist, són llocs especialment hostils per a les dones migrants en trànsit. Cal afegir que, de vegades, les persones migrants són estigmatitzades com a portadores de malalties i és important aclarir que la migració en ella mateixa no provoca la infecció per VIP. Al contrari, això depèn de com i sota quines condicions té lloc la migració. Informe general sobre gènere i migració de Bridge i l'Institut d'Estudis de Desenvolupament, IDS, del Regne Unit. Resulta imprescindible, a més, tenir en compte que la globalització de la pobresa i l'augment gradual de les migracions estan vinculats al desmantellament de les economies rurals locals centrades en el sector agrícola per causa de diferents factors, com ara les catàstrofes naturals, els conflictes armats o la pobresa estructural. És sota aquestes condicions i no unes altres que la relació entre pobresa i migració ha originat contextos d'alta violència en què les agressions sexuals, a part de la tracta, la prostitució i una sèrie de pràctiques fruit de la discriminació de gènere promouen la propagació del VIP entre persones, les vides precàries i poc visibles. En paraules de Judith Butler, de les que es presenten com a menys dignes de ser plorades. La violència sexual, per tant, augmenta exponencialment el risc de contraure malalties com el VIH, ja que les dones no són mestresses de la seva salut sexual i reproductiva i regularment són obligades a mantenir relacions de risc sense ni tan sols la possibilitat de negociar els termes de les relacions sexuals o l'ús del preservatiu. La manca d'accés a serveis socials i sanitaris i a programes de prevenció, assessorament i protecció de la violència sexual suposa un altre gran element de vulnerabilitat per a les dones migrants, que amb aquesta desesperança presa, de la qual parlàvem anteriorment, assumeixen que inevitablement seran violades durant el trajecte o que hauran d'emprar el seu cos com a salconduit per aconseguir arribar al destí. Davant d'aquesta certesa, per evitar quedar embarassades com a conseqüència de la violència, cada vegada més dones decideixen, abans d'emprendre el viatge, injectar-se potents anticonceptius com el Depo Provera, també conegut popularment a l'Amèrica Central com la injecció antimègic, que resulta efectiu durant un període de 3 mesos i que té una eficàcia de fins al 97%. En l'article de Carlos Salinas, La ruta de les que seran violades, publicat pel diari El País el novembre del 2011, descrivia així la quotidianitat de l'ús del Depo Provera. Per a les dones centroamericanes és fàcil accedir a un anticonceptiu com el Depo Provera, ja que ha estat utilitzat durant dècades per les autoritats sanitàries com a tractament de planificació familiar. A Nicaragua, clíniques com Profamilia entreguen anualment 15.000 injeccions a més de 4.000 dones, el 80% de les quals de zones rurals. El seu ús està estès a tota l'Amèrica Llatina i està reconegut per l'Agència del Medicament dels Estats Units, FDA, en anglès. Algunes ONG a l'Amèrica Llatina, tanmateix, asseguren que es tracta d'una droga perillosa per possibles danys als ossos i problemes hormonals i que ha estat introduïda a la regió pels països rics com a mètode d'esterilització massiva per evitar el creixement de la població de les nacions pobres. Malgrat tot el descrit fins al moment, en el present quadern i segons declara Alejandrina García Rojas, encarregada del programa de VIP i Mujeres de l'Organització Civil Salut Integral per a la Mujer, CIPAM, les dones migrants estan disposades a prosseguir la travessia que pot durar setmanes o fins i tot anys a la recerca d'una vida millor. Capítol 2.4. Dones migrants i maltractament institucional. Per les dones migrants, la seguretat i la justícia no estan garantides. Aquesta manca de garanties es produeix en una nova violència institucional que deixa indefenses milions de dones que cada any emprenen un llarg viatge des d'Amèrica, des d'Àsia, l'Amèrica Llatina o Àfrica, buscant més qualitat de vida per elles mateixes i o per les seves famílies en uns països del mal anomenat primer món, que sovint les fa invisibles i les ignora, mirant cap a una altra banda. Quan a la resposta institucional i l'atenció que reben les dones migrants víctimes de violència sexual, regularment acostuma a convertir-se en una nova forma de maltractament contra elles, que repercuteix en una gran desconfiança en la capacitat de les institucions, serveis socials, sanitaris, policials, judicials, per protegir-les o resoldre la situació. Aquesta suspicàcia redunda, al seu torn, en la disminució de les denúncies i, per tant, en la invisibilització d'aquests tipus de violència. Són molts els estudis que han posat sobre la taula el concepte de violència institucional, ja que després de posar en coneixement de les autoritats l'agressió, són moltes les dones que se senten novament violentades en topar amb actituds d'indiferència, discriminació i inoperància de les institucions que, en teoria, tenen la responsabilitat de prevenir o d'intervenir davant de casos de violència masclista de qualsevol índole. En la pràctica, els sistemes jurídics de molts dels països on es cometen les agressions no ofereixen garanties a les dones sobre la defensa dels seus drets ni preserva la seva llibertat de moviment i integritat física i psicològica. Així, massa vegades, el sistema no promou la denúncia ni facilita la detenció i condemna dels agressors. Els esforços esmerçats fins ara per organitzacions no governamentals i entitats civils per millorar la situació de violència a les zones de trànsit i atendre i orientar les dones migrants que veuen conculcats els seus drets continuen sent insuficients. Capítol 3. Lacra global, perspectiva global. Tant el lloc d'origen, la ruta de migració, com el lloc de destí estan marcats per la construcció social de gènere, de manera que les experiències anomenades en femení presenten diferències en relació a les masculines, tant per les que se'n van com per les que es queden. Qüestions específiques com la violència sexual, el control de la seva sexualitat i la limitació dels seus drets humans són compartides per les migrants, tot i que sense oblidar, evidentment, els diferents orígens, capitals socials acumulats i expectatives personals. Com tot fenomen social, la migració també presenta matisos i ens mostra històries signades per la determinació de superar els obstacles. Són nombroses les empremtes d'aquestes viatgeres silencioses que estan resignificant drets, vinculant persones i cultures, superant incerteses, llegant sabers. Tal com assenyala la llista elaborada el 2011 per la revista Foreign Policy, en la qual es classificaven els passos fronterers més perillosos del planeta, els conflictes i la violència no es produeixen només a l'interior dels països, sinó que molt sovint sobrevenen a les seves fronteres. Capítol 3.1. Frontera dominicano-haitiana. Com ja hem vist, les fronteres són llocs embullats en els quals s'interrelacionen diferents actors i en els quals operen diferents formes de discriminació i violència contra les persones migrants. A la frontera entre la República Dominicana i Haití, en particular, les dones migrants i les desplaçades pel terratrèmol del gener del 2010 i posteriorment per la violència postelectoral desfermada a l'abril del 2011, es mouen entre un eixam de funcionaris, policies, guàrdies de duana, proxenetes, timadors, cobradors, possibles ocupadors, traficants, etc. i es veuen exposades a un ventall ampli de violències, subjectes a diversos eixos de discriminació, com per exemple el gènere, l'estatus migratori, la classe social o l'ètnia. Haití és un estat fallit marcat per la pobresa extrema i la violència estructural. Les dones haitianes en trànsit que abandonen el seu país i intenten creuar la frontera troben ocupació principalment en les següents àrees: en el mercat de comendador, a la província d'Elías Piña, a la banda dominicana, com a venedores en cases particulars, com a treballadores domèstiques o en la prostitució, tant a la ciutat de comendador com Belladere, a la banda haitiana. Aquests són els punts calents principals de la línia divisòria entre ambdós països i també és la regió amb els nivells més alts i normalitzats de violència masclista en totes les seves variants: física, sexual, econòmica, institucional, verbal, psicològica. A part, la franja fronterera comporta riscos alts de tràfic il·lícit de persones, incloent-hi la tracta amb finalitats d'explotació sexual. Concretament, el mercat de comendador és un espai important de treball i comerç per a moltes dones haitianes que al seu torn es veuen exposades a la corrupció i al narcoteig de les autoritats que les extorsionen i les amenacen amb la deportació si no accedeixen, per exemple, a mantenir relacions sexuals amb ells. Si bé la violència sexual contra les dones haitianes refugiades a les tent cities, als campaments de Port-au-Prince i rodalies, ha rebut molta atenció mediàtica aquests darrers anys gràcies a l'increment dels estudis i les investigacions relacionats amb la violència contra la dona als campaments haitians. Aquesta atenció no s'ha prestat en igual mesura i profunditat a la complexa situació de la frontera, allunyada de les capitals i dels centres de poder, i les seves conseqüències sobre la vida de les dones migrants. Afegint encara més precarietat a la situació, la investigadora Bridget Wadding explica que els brots de còlera del 2010-2011 han dut les autoritats a tancar la frontera en diverses ocasions i a segregar els venedors i les venedores haitians dels dominicans en un mercat provisional a El Carrizal, tot això com a mesura de salut pública. Aquest fet va provocar que augmentés el nombre de dones que creuaven la frontera per punts no oficials on es van veure exposades a robatori i violència sexual i, en alguns casos extrems, homicidi, feminicidi. Malgrat tot, el percentatge de denúncies a la frontera sobre casos de violència contra les dones haitianes continua sent molt baix per causa de diferents factors. En primer lloc, el desconeixement dels seus drets. En segon lloc, el funcionament deficient dels serveis d'atenció amb dos costats de la frontera. I per últim, la carestia d'aquests serveis i recursos a la frontera haitiana. Capítol 3.2. Àfrica subsahariana, Marroc, Europa. El Marroc també és un país de trànsit per a molts migrants i sol·licitants d'asil procedents de l'Àfrica subsahariana que intenten arribar a Europa, tot i que sovint es veuen obligats a romandre atrapats al Marroc indefinidament, sense poder avançar en el seu projecte migratori i sense poder tornar al país d'origen. Moltes d'aquestes persones fugen de la pobresa extrema o de cruents conflictes armats, i les seves condicions de vida a Rabat, a Casablanca o a Oujda, a la frontera amb Algèria, són extremament dures. Així ho recollia el 2010 l'ONG Metges Sense Frontera. És un informe sobre la violència sexual a la zona. La gran majoria de les dones entrevistades per Metges Sense Frontera, 70% dels casos, va explicar que havia fugit del seu país d'origen per conflicte armat, persecució política i altres tipus de violència o abusos, com ara matrimonis forçosos, violència domèstica i abusos al llarg. En la resta de testimonis, sobretot els de les dones procedents de Nigèria, es van recollir raons de tipus econòmic, tals com la pobresa. Aquest mateix any, Metges Sense Frontera va atendre unes 145 víctimes de violència sexual. Segons l'organització, entre el maig del 2009 i el gener del 2010, una de cada tres dones ateses per Metges Sense Frontera a Rabat i a Casablanca va admetre haver patit un o més episodis de violència sexual, ja fos al seu país d'origen, durant el procés migratori i o una vegada en territori marroquí. Aquesta xifra podria ser fins i tot més elevada, ja que algunes dones no van accedir a parlar o no van reconèixer allò que el seu propi testimoni evidenciava. L'ús de la violència sexual es converteix així en una de les pràctiques violentes més habituals contra la dona en el marc del fenomen migratori. El trajecte fronterer entre Algèria i el Marroc, passant de la ciutat algeriana de Magnia a la ciutat d'Oujda, en territori marroquí, exemplifica l'extrema perillositat del trasllat i l'especial vulnerabilitat de les dones que el realitzen. Tal com recull el mencionat informe de Metges Sense Frontera, el camí cap a Magnia, punt de concentració dels grups de migrants que pretenen entrar al Marroc, acostuma a fer-se en condicions físiques molt dures. En general, viatgen amuntegades durant uns quants dies a la part posterior de les pics que travessen el desert sense aturar-se per dormir ni menjar i sense gairebé aigua. En alguns trams són obligades a caminar per evitar els controls policials. Segons diversos testimonis recollits, es donen casos d'homes, dones i nens que moren a causa de les condicions del trajecte o de la violència. Les dones, a més, corren un elevat risc de ser víctimes de violència sexual. Segons les dades compilades per Metges Sense Frontera, el 59% de les 63 dones enquestades que han estat per Magnia cap a Oujda han patit violència sexual. És possible que aquesta xifra sigui encara més gran si s'extrapola a la totalitat de migrants que passen per aquest punt, ja que és la ruta més utilitzada pels migrants. Les xarxes de tràfic els condueixen per aquest lloc i els actors que operen a la zona entre ambdós llocs fronterers són particularment violents. Com s'apuntava a l'inici d'aquest apartat, molts migrants i sol·licitants d'asil es troben encallats al Marroc, abandonats a la seva sort i sense poder reprendre el viatge cap enlloc. Aquesta situació de llimbs i d'irregularitat impedeix que les dones que pateixin atacs denunciïn per por i desconfiança respecte a les autoritats, fet que reforça un cop més la impunitat que empara els agressors. Algunes d'aquestes dones, a més, es troben sota el control de les xarxes de tracte o tràfic de persones i pateixen violacions diàries i explotació sexual. No hi ha millor testimoni que les seves pròpies veus resumides en el següent extracte de la recopilació. 10 barques encallades a la platja, 10 relats sobre la migració africana subsahariana, realitzada pel servei Acuil Migrantes de Casablanca l'any 2010. En dues setmanes arribà a Magnia, a la frontera entre Algèria i el Marroc, i allà baix haver d'esperar 3 mesos més. Als afores de Magnia hi havia un gran campament per als migrants. Era un lloc enorme en aquell moment, novembre del 2004. Aquell no era un bon lloc. Em vaig penedir d'haver deixat Gao. Això encara era pitjor. Estàvem a l'infern. Moltes persones van morir en aquell campament de Magnia. Els homes eren els únics autoritzats per anar a buscar menjar i aigua. Les dones havíem de romandre a l'interior tancades amb pany i clau. Dormíem i menjaven. Això era tot. Com a dona, he de dir que va ser una època difícil per mi. Vaig aprendre a fer-me passar per malalta, per mantenir allunyats els homes. No em vaig tenir prou amb el meu embaràs per a protegir-me. Algunes noies van ser golpejades i ferides en ganivets quan van tractar d'evitar tenir relacions sexuals amb els homes del campament. Jo m'amagava i, bé, confesso que no em dutxava gaire sovint. Ja saps a què em refereixo. No era el primer cop que em trobava així I ja estava acostumada a aquest tipus de situacions, però Magnia era diferent. No hi havia manera de sortir d'allà, una presó per als migrants a la frontera amb el Marroc. A principis del 2005 estava preparada per superar l'últim obstacle que bloquejava la meva entrada a Europa, però hi havia alguna cosa que no quadrava. Després d'aquest llarg viatge cap a Europa, ja sabia que les persones que estaven pagant per mi volien que em fiqués a la prostitució. Però aquesta no era la meva idea. Jo ja havia pres la meva decisió. Un cop a Europa, m'escaparia de nou i escolliria la meva pròpia vida. Prostitució. Ja ho havia intentat i no era una opció per mi. La gent d'Europa va organitzar el darrer pas. Havia d'anar a Tànger, viure a la muntanya amb el meu bebè i des d'allà agafar el vaixell cap a Espanya. Mali va ser la primera parada llarga, la ciutat de Gao. 3 mesos perdent el temps. Hi havia moltes noies de països diferents. Estàvem en una caseta esperant. Em van dir que anaven a Europa com jo. Em va sorprendre trobar-hi tantes noies que viatgen a Europa per anar a escola. Encara recordo com van començar a riure's de mi quan els vaig preguntar quin tipus d'estudis els agradaria seguir a Europa. Va ser aleshores quan vaig entendre que la prostitució seria el meu futur més proper. Depriment, molt depriment. Vaig telefonar a la meva dona de contacte a Europa i li vaig preguntar de què es tractava. Aleshores ella em va dir que em donaria l'educació promesa, però que havia de treballar per ella. Va dir que si jo no volia seguir el viatge, podia tornar a casa, i això és el que vaig decidir fer immediatament. Però aleshores van començar tots els meus problemes. Ella no va enviar més diners i es van endur tots els meus papers, així que no podia caminar lliure, no podia tornar a casa. Estava sola, varada a Gao. No tenia ni tan sols la direcció de la meva família i, a més, sabia bé que no podia demanar ajuda perquè no tenien mitjans. Capítol 3.3. Amèrica Central, Mèxic, Estats Units. Són 3.185 quilòmetres de llarg. Aquesta és la longitud de la frontera que separa els Estats Units i Mèxic, una frontera que aquestes darreres dècades s'ha convertit en una de les zones més conflictives de l'Amèrica Llatina i una de les més perilloses. Malgrat això, la frontera nord de Mèxic rep un flux important de migrants, principalment centroamericans i d'altres estats mexicans, que intenten entrar clandestinament als Estats Units buscant una oportunitat de millorar el seu nivell de vida i el de les seves famílies. En no aconseguir-ho, molts d'ells es veuen obligats a quedar-se a la frontera i busquen feina en ciutats mexicanes com Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros o Nuevo Laredo. El 80% de la indústria maquilladora de Mèxic es concentra a aquesta franja fronterera per poder sobreviure o per aconseguir prou diners per proseguir el seu camí. En moltes d'aquestes ciutats hi ha, a més, zones de tolerància, en les quals la violència, el capitalisme exacerbat de la maquila, la prostitució i el narcotràfic estan a l'ordre del dia. Des de l'any 2006, la violència es va accentuar a la banda mexicana com a conseqüència de l'anomenada guerra contra el narco, empresa per l'expresident Felipe Calderón, que va militaritzar el país desplegant unes 25.000 tropes de l'exèrcit i efectius de la policia federal al llarg del territori. L'increment de la violència va ser imminent i 7 anys després les xifres que es manegen són esfereïdores. Segons l'organització México Unido contra la Delinqüència, només entre el 2007 i el 2011 van morir en aquest conflicte 80.745 persones, 47.453 segons fonts governamentals. Tot i que en un principi la violència es concentrava als estats del nord, s'han extès progressivament a la resta del país, i avui és considerat per l'Organització de les Nacions Unides, la ONU, com un dels 5 països amb el nivell de delinqüència organitzada més gran del món. El cas particular de la frontera nord es caracteritza per la seva triple configuració com a frontera social que separa dos nivells de vida econòmics molt diferents. Frontera cultural entre el món anglosaxó i el llatinoamericà i frontera natural, ja que el riu Bravo, o Rio Grande per als nord-americans, pel qual milers de migrants intenten creuar cada any, recorre gran part de la frontera entre dos països, aproximadament des del Paso, Texas, fins a la desembocadura del Golf de Mèxic a l'estat de Tamaulipas. Però, tenint en compte aquest context, a què es deu l'elevat flux migratori que rep aquesta franja fronterera, Si bé és cert que el procés de globalització ha contribuït al creixement dels fluxos migratoris en general, en la migració des dels estats del sud de Mèxic i des de les regions de l'Amèrica Central i del sud cap al somni americà, hi influeixen molts altres factors polítics, històrics, econòmics i culturals, com per exemple el marcat context de postconflicte dels països d'origen com ara Nicaragua, Guatemala, El Salvador o Hondures, països que arrosseguen greus problemes estructurals des de les dècades de 1980 i 1990. Sense xarxes de suport i amb una manca absoluta d'informació sobre els seus drets, els migrants, homes i dones procedents d'Amèrica Central que travessen Mèxic per arribar als Estats Units pateixen innombrables vexacions, tal com han denunciat repetides vegades diverses organitzacions de drets humans, com ara Amnistia Internacional i alguns mitjans de comunicació que han intentat donar visibilitat a aquesta realitat. En aquest panorama, els grups tradicionalment oprimits es troben en una situació de major vulnerabilitat a la violació dels seus drets, com en el cas de les dones migrants que abandonen la seva comunitat en aquests països per sortir a la recerca d'unes circumstàncies millors. Anteriorment es migrava per tenir una millor qualitat de vida. En l'actualitat es migra per no tornar. Avui, crear la frontera es converteix en una decisió de vida o mort. A la frontera, la terra de ningú, el dret a la vida no val gaire res. Es transforma en un gran buit en el qual les persones busquen el somni americà i a vegades hi moren, deixant en el desert o al riu l'esperança de milers de persones per unes condicions de vida millors. Com deia una popular cançó de José Alfredo Jiménez, en alguns indrets del món la vida no val res. I certament, aquesta frase descriu a la perfecció el trajecte que centenars de migrants centroamericans emprenen cada dia per travessar Mèxic al llom de la bèstia, un tren de mercaderies que recorre tot el país de sud a nord. Una travessia d'uns 5.000 quilòmetres i en el qual els migrants viatgen en flagrants condicions d'inseguretat. Els migrants indocumentats, homes i dones, després de pagar les màfies uns 1.200 dòlars, uns 880 euros, pugen al tren en marxa i viatgen al sostre o entre els vagons del tren, fent front durant el camí a les amenaces i les agressions de diferents grups criminals, com ara los Zetas, incendis del cartel del Golf l'any 2010. Així ho ha declarat moltes vegades el sacerdot Alejandro Solalinde, fundador fa uns quants anys de l'alberg Hermanos del Camino d'Ixtepe, un lloc d'acollida per a viatgers en trànsit que ofereix ajuda i atenció integral a les persones que opten per aquesta ruta per arribar als Estats Units. El migrant és una mercaderia sotmesa a extorsions, robatoris i segrestos. Durant el camí, ara, a més, s'ha imposat una nova pràctica: demanar-los 100 dòlars per cada tram que recorre el tren. I si no els tenen, els tiren. Alguns els maten, altres tenen la sort de caure sobre tou i només queden ferits. Altres són mutilats. Són persones que han sortit forçades de casa seva i del seu país perquè no hi ha feina i no parlem ja de qualitat de vida. Nosaltres intentem avisar-los que el nord de Mèxic és pitjor. Els parlem dels segrestos, Els expliquem que posen en perill la seva vida, però ens diuen que per morir al seu lloc d'origen millor morir intentant arribar al nord, i seguiran viatjant i buscant nous racons per aconseguir-ho. El pare Solalinde, que ha estat agredit i detingut diverses vegades per assenyalar les organitzacions criminals i per denunciar la indiferència i la complicitat del govern i de les autoritats, treballa exigint lleis més justes que protegeixin els migrants al seu pas per Mèxic i que els permetin viatjar per vies més segures. Però, de moment, cap de les iniciatives presentades no ha cristal·litzat. Cal assenyalar que la major part de les persones centroamericanes que intenten arribar als Estats Units són dones. Segons la Mesa Nacional per les Migracions de Guatemala, les dones representen el 57% dels migrants de Guatemala i el 54% del Salvador i Honduras. En aquest marc d'injustícia i de raons, són principalment elles les que tornen a emportar-se la pitjor part. S'estima que entre 6 i 8 de cada 10 dones centroamericanes són violades al seu pas per Mèxic. Altres, com s'apuntava anteriorment, es veuen obligades a oferir favors sexuals a canvi de protecció o per aconseguir travessar fronteres i zones guardades. Per desgràcia, el patiment, la discriminació i la violència basada en el gènere no acaben en arribar a la frontera nord. Capítol 3.4. Dones desplaçades a altres àrees del món. Una altra forma de migrar és el desplaçament forçat intern, com en el cas de Colòmbia, o extern, com passa a Somàlia, per exemple. En aquestes circumstàncies, les persones migrants no tenen un projecte migratori concret, sinó que es veuen obligades a abandonar el seu lloc d'origen contra la seva voluntat, fugint de la guerra, de les crisis alimentàries o dels desastres naturals, entre altres causes. A propòsit dels desplaçaments forçats de dones com a conseqüència de conflictes armats, el paràgraf 136 de la Plataforma d'Acció de Beijing, ONU 1995, recull això. Les dones i els nens constitueixen el 80% dels milions de refugiats i altres persones desplaçades del món, incloent-hi els desplaçats interns. Es veuen amenaçats amb la privació de les seves propietats, béns i serveis i del seu dret de tornar al seu lloc d'origen, així com amb la violència i la inseguretat. Caldria prestar atenció a la violència sexual contra les dones i les nenes desarrelades que es fa servir com a mètode de persecució en campanyes sistemàtiques de terror i intimidació, i el fet que s'obligui els membres d'un determinat grup ètnic, cultural o religiós a fugir abandonant la seva llar. Les dones també es poden veure obligades a fugir a causa d'una por ben fundada de patir persecucions per les raons anomenades en la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats de 1951 i el Protocol de 1967, incloent-hi la persecució en forma de violència sexual o en altres tipus de persecució basats en el gènere, i segueixen sent vulnerables a la violència i l'explotació durant la seva fugida als països d'asil i de reassentament, així com durant la repatriació i després d'ella. Sovint, en alguns països d'asil, les dones troben dificultats perquè se les reconegui com a refugiades quan invoquen motius basats en aquests tipus de persecució. La Plataforma d'Acció de Beijing insta els estats a intervenir per reduir les violacions als drets humans a les dones en contextos de conflicte i, més concretament, a proporcionar protecció, assistència i capacitació a les dones refugiades, a altres dones desplaçades que necessiten protecció internacional i a les desplaçades internament. De la mateixa manera que en els processos migratoris voluntaris la situació de vulnerabilitat de les dones durant el desplaçament provocat per conflictes, catàstrofes naturals, sequeres, etc., és particularment elevada, especialment durant el camí o l'exili cap als camps de refugiats. La majoria pateixen del seu lloc d'origen amb poques pertinences i recursos, sovint amb fills al seu càrrec i amb poca informació sobre com arribar a un lloc segur. Per tot això, les dones desplaçades estan una vegada més especialment exposades a la violència sexual durant el trajecte i fins i tot en els mateixos camps de refugiats, suposadament segurs, tant per part de militars i grups armats com d'altres homes que aprofiten les circumstàncies, ja que les dones no només han de bregar amb les amenaces i els abusos que pateixen personalment, sinó que s'han de fer càrrec del benestar i la seguretat física de la seva família. Aproximadament, la meitat de les persones desplaçades són dones adultes i nenes que s'enfronten a la severitat de les llargues jornades de camí i sovint a l'assetjament i a la violència sexual, havent perdut en aquest mateix trajecte cap a l'exili l'empara de la seva llar, de la seva estructura familiar i del seu govern, que la sometent a la més absoluta indiferència. Tot i que en els últims anys l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, ACNUR o UCUR en anglès, ha posat en marxa una sèrie de programes destinats a garantir l'accés de les dones a la protecció legal i primordialment a l'ajuda humanitària d'emergència mentre intenten compondre la seva vida. No hi ha hagut prou amb aquestes mesures per pal·liar els abusos generalitzats contra les dones. A continuació exposem dos exemples clars de situacions de desplaçament en què les dones es veuen immerses en contextos d'alta violència, dels quals són les principals víctimes i alhora supervivents. Capítol 3.4, apartat 1. Somàlia, Kènia. Després de 20 anys de conflicte armat i en un país en què el 43 dels 9,8 milions de persones que l'habiten viuen en extrema pobresa, les dones somalís són l'exponent perfecte de la macabra aliança entre capitalisme i patriarcat al món i de la indolència de la comunitat internacional davant el seu patiment. A Somàlia, les dones pateixen sistemàticament i quotidianament tota una sèrie d'injustícies, escassetats i violència entre les quals trobem, per esmentar-ne només algunes, la fam, la pobresa extrema, les agressions sexuals, la mutilació genital, especialment la infibulació, els matrimonis forçats o el nul sistema de salut que afecta substancialment la salut sexual i reproductiva. A Somàlia, una dona embarassada té el 50% de probabilitats de morir durant el part. El desplaçament des de Somàlia fins a arribar a Dadaab, el camp de refugiats més gran del món, situat a la banda keniana de la frontera, és llarg i perillós. Durant el viatge, dones i nenes són víctimes de violacions comeses per homes armats, majoritàriament militars i assaltants. I quan arriben a Dadaab, les seves perspectives d'aconseguir un refugi segur es veuen sovint enfosquides per nous obstacles i la constant amenaça del masclisme i la violència sexual. Així ho afirmava l'agost del 2013 Donatella Rovera, assessora general d'Amnistia Internacional sobre situacions de crisi. Les dones i les nenes obligades ja a fugir de la seva llar per causa del conflicte armat i la sequera s'enfronten ara al trauma addicional de viure sota amenaça d'agressió sexual. Moltes dones, amb les quals parlem, viuen en refugis fabricats amb draps i plàstics que no ofereixen cap seguretat. En el context de desgovern general al país i de manca de seguretat d'aquests camps, no és estrany que es cometin abusos tan terribles. Segons dades de les Nacions Unides, l'any 2012 es van produir a Somàlia uns 1.700 casos de violació en assentaments per persones desplaçades internament i almenys el 70% dels casos van ser perpetrats per homes armats amb uniformes del govern. Gairebé una tercera part de les supervivents eren menors de 18 anys. La major part de les víctimes de violència sexual explicava que no havien denunciat l'agressió a les autoritats per por de l'estigma i per falta de confiança en la capacitat i en la voluntat de la policia d'esclarir el que havia succeït, ja que a Somàlia els processos penals i les sentències per casos de violació o altres formes de violència sexuals són excepcionals. En aquesta línia, Rovera afirma: la manca de capacitat i de voluntat de les autoritats somalis per investigar aquests delictes i posar els responsables a disposició judicial deixa les supervivents de violència sexual encara més aïllades i contribueix a propagar un clima d'impunitat en el qual els agressors saben que no han de pagar pels seus delictes. S'han de prendre mesures concretes per garantir justícia a les víctimes i transmetre d'una manera enèrgica i inequívoca el missatge que la violència sexual no es pot tolerar ni es tolerarà. Capítol 3.4, apartat 2. Colòmbia. El desplaçament intern a Colòmbia, a causa de la pressió generada pel conflicte armat que es manté a l'est i al nord-est del país des de la dècada de 1960 entre el govern colombià, la guerrilla i els grups paramilitars, ha deixat pràcticament despoblada aquesta regió. L'any 2009, Oxfam ratificava en un dels seus informes que la violència sexual és una de les principals causes del desplaçament forçat a Colòmbia i asseverava que, de la mateixa manera que en moltes altres àrees del planeta, la impunitat i la incúria de les institucions s'uneixen per no investigar, jutjar, sancionar i reparar els casos de violència sexual. Davant aquest panorama, moltes dones no s'atreveixen a denunciar i la justícia no arriba mai. En el cas de Colòmbia, hi ha informacions fefaents procedents d'investigacions nacionals i internacionals sobre les violacions perpetrades contra els drets sexuals i reproductius de les dones per part dels diferents grups armats involucrats en el conflicte. Aquests comprenen una àmplia gamma de crims, abús sexual i violacions, anticoncepció i esterilització forçades, prostitució forçada, esclavitud sexual i altres formes de violència sexual i fins i tot la mort. D'altra banda, davant la rellevància de la violència sexual com una de les primeres causes del desplaçament intern a Colòmbia, el Comitè de l'ONU per a l'eliminació de la discriminació de la dona va assenyalar el 23 d'octubre del 2013 la necessitat de fer seure les dones a la taula de negociacions de pau que el govern colombià està duent a terme amb les FARC des del novembre del 2012. Capítol 3.4, apartat 3. Somàlia i Colòmbia no són casos aïllats. En altres zones del món, com ara el sud-est asiàtic, la República Democràtica del Congo o el Texas o el Sudan, milers de dones són objecte de violència sexual cada any. Així, per exemple, les dones i les nenes congoleses que són expulsades d'Angola sovint són agredides sexualment per les forces de seguretat angoleses i congoleses al llarg de la franja fronterera d'uns països en els quals la violència sexual s'ha convertit en una pandèmia. De la mateixa manera, els grups rebels armats ataquen sistemàticament centenars de milers de refugiats a Darfur. De res no han servit els acords de pau amb els líders d'alguns grups armats ni la unió de forces per monitorejar la frontera. Segons informes de la Comissió per a Dones i Nens Refugiats, en la majoria dels camps de refugiats visitats el 2005 al Texas i al Sudan, es van reportar casos d'agressions físiques i violació a dones dutes a terme per membres de la milícia Janjaweed. Com a resultat d'aquestes violacions, moltes d'aquestes dones van quedar embarassades i no van denunciar per por de l'estigma social que encara avui acompanya les víctimes de violència sexual en massa societats. En molts països asiàtics, com Tailàndia i Myanmar, en el qual els fluxos migratoris femenins interns són abundants, les indústries de treball intensiu destinades a l'exportació donen feina a milers de dones i el treball forçat, l'explotació sexual i la tracta són abusos normalitzats contra els drets humans. Moltes dones pobres són víctimes de violència sexual. A Myanmar, a més, l'exèrcit del Consell Estatal per la Restauració de la Llei i l'Ordre obliga les persones sense recursos a treballar de forma forçosa mentre que els soldats someten les dones joves a tota mena de vexacions. Per lluitar contra la discriminació i la violència contra les dones desplaçades en les àrees post-conflicte, la resolució 1325 de l'any 2000 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides demanda als estats i les seves forces armades que incorporin la perspectiva de gèneres en les seves accions i estiguin capacitats en el que concerneix a la defensa dels drets de les dones. Així mateix, convida els responsables del disseny dels campaments de refugiats, de la protecció, de la repatriació i del reassentament a tenir en compte les necessitats especials de dones i nenes. Desafortunadament, l'incompliment en l'aplicació de la resolució no està sent sancionat i són pocs els països que han posat en pràctica les recomanacions de l'ONU. Capítol 4. Rendició de comptes i reparació. Les conductes misògines, la corrupció, la impunitat social, la passivitat i la manca de sancions des de la societat i la impunitat estatal, la manca de sancions als delictes per part de les institucions, s'alien en un pacte macabre contra les dones migrants que es converteix en les principals víctimes d'una violència masclista que s'exacerba sense límit en moltes àrees frontereres i de trànsit del món. Davant d'aquesta situació, la manca de reparació integral per les migrants víctimes de violència sexual continua sent una de les grans assignatures pendents. Les profundes conseqüències que l'abús té sobre les dones, fins i tot sobre la mateixa percepció que tenen d'elles mateixes, poden transcendir molt més enllà del procés migratori i convertir-se en un trauma que les acompanyi i estigmatitzi tota la vida si no es fa l'acompanyament pertinent amb programes personal i infraestructures qualificades i dotades amb tots els mitjans i coneixements sobre la dinàmica migratòria necessaris per atendre les necessitats de les dones que han estat agredides. Fins ara, els instruments internacionals que hi ha en matèria de migracions no tenen disposicions específiques sobre gènere i han tingut una baixa ratificació per part dels estats. Tot i així, la Comissió Internacional de Drets Humans, CIDH, considera que el deure d'actuar amb la deguda diligència requerida exigeix dels estats un compromís real d'adoptar mesures encaminades a la prevenció, investigació, sanció i reparació de la violència sexual. Intervencions orientades a assegurar el gaudi integral dels drets de les dones i el seu dret a viure lliures de discriminació. Com a part d'aquest deure, els estats han reconegut el caràcter prioritari del problema de la violència sexual mitjançant la ratificació d'instruments internacionals com la Convenció de Belém d'Operà, encara l'instrument més ratificat del sistema intermediari de drets humans. La gravetat del greuge és tal que només el compliment dels paràmetres internacionals de veritat, justícia i reparació poden reparar el dany moral causat. Però per això cal la implementació de mesures amb una vocació transformadora dels contextos de discriminació on es reprodueix la violència sexual, que han de patir d'una perspectiva de gènere i intercultural i que han d'anar destinades a restituir els drets de les víctimes que han estat vulnerats. Per aconseguir una reparació integral, doncs, i tenint en compte les recomanacions de la CIDH, s'ha de completar el següent procés. Restitució. Intentar restablir la situació prèvia de la víctima i els seus drets. Indemnització. Reconèixer patrimonialment els danys i perjudicis ocasionats. Rehabilitació. Cal oferir tota l'atenció mèdica i psicosocial que ajudi la víctima a continuar la seva vida social i quotidiana. Garanties de no repetició. Els governs han de garantir a les dones una vida lliure de violència impedint que es tornin a repetir aquests tipus d'accions. Mesures de satisfacció. Són mesures destinades principalment a la justícia, a la recuperació de la memòria històrica de les víctimes i a l'assistència als qui busquen esclarir les agressions. En tot cas, l'estructura estatal ha d'oferir garanties a les víctimes a través d'un sistema judicial equànime i competent que estigui capacitat per abordar les especificitats de la violència contra les dones, principalment la de caràcter sexual, de forma resolutiva i ferma per ajudar i sancionar els responsables directes del delicte. Més enllà de les garanties que els mecanismes judicials i administratius ofereixen, de la rendició de comptes donant a terme pels governs i de les mesures de rescabalament i compensació que s'estableixin, ens trobem amb una altra necessitat essencial per la reparació integral i per la no repetició futura, a la qual no està present prou atenció: la prevenció. En aquest àmbit, l'educació afectiva sexual des de la igualtat de gènere en la infància i durant l'adolescència té un paper fonamental pel fet de dotar l'alumnat d'eines per assolir una convivència entre dones i homes basada en el respecte, en l'autonomia emocional, en l'ètica del consentiment i en la igualtat de drets, entre altres valors. Una convivència, al cap i a la fi, alliberada d'estereotips de gènere, de desigualtats de poder i de masculinitats encara avui fonamentades en el control, la força i la violència. Pel que fa a la violència sexual, la prevenció, la rendició de comptes i la reparació integral tenen com a objectiu últim el trencament amb les desigualtats que originen aquesta violència i l'observació dels drets humans, de manera que les dones puguin migrar de forma segura i en igualtat de condicions respecte als seus companys homes, beneficiant-se així de les oportunitats que la mobilitat els pugui oferir. Per això, segons l'Institut d'Estudis de Desenvolupament del Regne Unit, cal que els estats prenguin algunes mesures bàsiques. Que fomentin polítiques públiques orientades a assegurar prou canals regulars per l'entrada de les dones amb la finalitat d'evitar que siguin empeses a vies irregulars més arriscades. Contraure acords bilaterals entre els països emissors i receptors que protegeixin el dret de les migrants. Donar suport i ratificar els marcs del dret internacional que brinden protecció a les dones migrants, tals com la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, CEDAW, la resolució 1325 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i la Plataforma d'Acció de Beijing, entre altres. Donar suport als migrants durant tot el procés migratori, proporcionant-los informació sobre drets legals abans de la seva partida i assegurant-los l'accés a serveis bàsics tals com habitatge, educació i salut. Donar suport a l'organització i a la solidaritat entre grups de migrants amb la finalitat d'encaminar i analitzar els assumptes relacionats amb l'exclusió i l'aïllament que pateixen. Capítol 5. Per la reflexió. En aquest quadern hem intentat fer una modesta aproximació a un fenomen, la complicitat i la magnitud del qual donaria per uns quants llibres. Sigui com sigui, la lectura d'aquest quadern i les preguntes que en poden sorgir suposen un primer pas de resistència individual i col·lectiva davant la violència sexual. Per a continuar reflexionant sobre les interseccions entre el gènere, el procés migratori, el creuament de fronteres i la violació dels drets humans de les dones, aquí, els drets humans de les dones, aquí tens algunes dades i idees que poden resultar interessants. L'apoderament de les dones migrants i el coneixement que tinguin dels seus drets és clau a l'hora de posicionar-se davant una agressió sexual de manera que es puguin corregir les asimetries de poder relacionades amb el gènere que pateixen respecte als homes que migren. Els estats han de procurar garantir la seguretat ciutadana en el trajecte migratori. No hi ha cap dubte que les dones migrants en contextos de frontera se situen en una posició de vulnerabilitat espectacular, però les estadístiques per la generalitat de les dones al món no són menys alarmants i ens han de fer reflexionar. Una de cada tres dones ha viscut o viurà algun tipus de violència al llarg de la vida. Una de cada cinc dones ha estat o serà víctima de violació sexual o del seu intent. El 19% dels problemes de salut que tenen les dones d'entre 15 i 44 anys als països desenvolupats es relaciona amb la violència de gènere i les violacions. Moltes dones pateixen assetjament sexual en diferents moments de la vida. Entre un 40% i un 50% de dones de la Unió Europea ho va reportar al lloc de treball. Més del 80% de les víctimes de tracte de persones són dones obligades a exercir la prostitució, treballs forçats o servitud. Les dones es troben entre el 70% dels més pobres del món. Al món, cada any es practica l'ablació a 2 milions de nenes que s'afegeixen als 100 milions de dones mutilades genitalment. Només a Espanya, entre el 1999 i el novembre del 2013, unes 950 dones han mort assassinades per la seva parella o exparella. El 35% de les dones del planeta més grans de 15 anys ha patit alguna vegada violència física per part de la seva parella o una agressió sexual per part d'una altra persona. Això dona un total d'uns 920 milions de dones a tot el món. Cal sensibilitzar i conscienciar la població en general sobre aquesta mena d'agressions. La violència de gènere, i en aquest cas la violència sexual en particular, no són només un acte individual, sinó una manifestació sociocultural que posa en relleu els diferents nivells de tolerància de la societat en qüestió. Segons Melissa Alvarado i Beni Pol, perquè les accions preventives tinguin èxit, és imprescindible i decisiu involucrar-hi activament els homes. Com que la majoria dels perpetradors són homes, és important que reflexionin sobre la seva actitud respecte a aquest tipus de violència que afecta de forma desproporcionada dones i nenes. Tenint en compte aquestes dades i idees, pot resultar revelador fer-se davant això algunes preguntes sobre la nostra percepció. Per què la violència sexual contra les dones migrants no rep l'atenció mediàtica deguda? A què es deu la invisibilitat de les dones que migren en situacions del risc quant a la seva seguretat? Quin paper tenen en aquest ostracisme factors com la posició social o el color de la pell? Quines raons socioculturals fan que les dones migrants acceptin la violència en contra seva com a part de la seva quotidianitat o com a peatge per assolir una vida millor? Cal trencar el silenci i actuar contra la indiferència, ja que la invisibilitat de la violència sexual resulta fins i tot més atroç que els mateixos abusos. Per això, cal implicar les supervivents de violència per a prestar ajuda a altres dones que hagin viscut circumstàncies similars, sent així com poden actuar aquestes dones per a convertir-se en agents de canvi. Diu la sociòloga Pilar Aguilar que per comprendre els perquès dels comportaments violents contra les dones i més concretament la violència sexual, cal escudrinyar i interrogar l'estructura simbòlica i l'univers imaginari de les nostres societats, ja que sustenten i nodreixen les nostres conductes i els nostres actes. En quina mesura els diferents agents socialitzadors, família, escola, mitjans de comunicació, etc., ens ensenyen a tolerar i minimitzar la violència contra les dones i a justificar-la específicament en els casos d'agressió sexual? Per què les dones que pateixen una violació segueixen tement l'estigma social? La violència física i sexual i el feminicidi són les formes més extremes de la desigualtat de gènere. Però hi ha altres violacions més subtils, anomenades micromasclismes, molt presents en la nostra vida. Sovint són aclamades i aplaudides, que són el caldo de cultiu perfecte per les primeres. L'ús sexista del llenguatge, les formes i acudits de continguts sexuals referits a les dones, la defensa de la gelosia com a part inherent de l'amor, el control sobre la parella, horaris, activitats, relacions socials, cites, la manca de responsabilitat sobre les tasques d'atenció o el treball domèstic, els silencis menyspreadors utilitzats com a forma de manipulació, la intimidació, els comentaris ofensius, la desautorització i la desvalorització, el xantatge emocional, el control econòmic, el paternalisme. Reconeixem aquestes formes de violència? Les hem patides o exercides en algun moment? Callem molts cops davant aquests actes de menyspreu a les dones? Diu la periodista Soledad Gallego Díaz que per combatre l'antisemitisme no cal ser jueu, com per lluitar contra el racisme no cal ser negre. Lamentablement, de vegades sembla que per combatre la discriminació de la dona cal ser dona. Quin paper tenen o teniu els homes en la lluita per la igualtat de gènere i contra la violència masclista? Quin tipus de masculinitat se segueix transmetent a les famílies, a l'escola o en els mitjans de comunicació? Com influeix això en la tolerància i justificació de la violència sexual? Realment hem assumit com a societat que la violència contra les dones és un assumpte que ens incumbeix a tots i a totes? La cultura de la violació és molt present en la nostra societat i encara en ple segle XXI. La societat segueix invertint la càrrega de la culpa, assenyalant la víctima en comptes de l'agressor. Continuem sentint frases com «es va deixar», «s'ho estava buscant», «anava provocant». I la violència no té cap excusa. Eduquem les nenes perquè vagin amb compte, o els nens perquè tractin les dones com a iguals i respectin la seva voluntat i el seu cos. Els eduquem igual. Fi del quadern.